La dissortada història de l'Elvis Presley mallorquí. Abans de l'arribada del turisme, a Mallorca es va dur un estil de vida que va sofrir poques variacions durant segles. Quan algunes d'aquestes variacions arribaren, canviaren certes pràctiques o introduïren modificacions en la vida o en la producció de béns de consum dels mallorquins. Però en cap cas van alterar el funcionament de la població de manera sobtada o brusca. Seria el cas, per exemple, de la mecanització del camp, que va permetre conrear grans extensions de terreny amb menys temps i menys mà d'obra, o de la implementació del vidre en la construcció de les llars familiars, que va permetre a la llum accedir a llocs inhòspits de les cases fent visible la brutor, la qual cosa afavoria el sanejament de certes estances. A grans trets, però, podríem dir que durant segles es va viure amb un conjunt de normes, valors, pràctiques i tradicions menys o manco estables. Amb l'arribada del turisme, als anys 50, però, ens trobarem de la nit al dia amb l'adveniment d'un nou món. Una nova cosmovisió que introduï gent, costums, productes, lògiques, plans urbanístics, arquitectures, estils de vida, músiques, tecnologies, polítiques... Tot i això, aquest nou món en cap cas va substituir l'anterior. De la mateixa manera que el pensament científic no ha arribat a destruir mai del tot el pensament màgic o religiós, o l'adveniment de la producció de productes en massa no ha posat mai fi a l'artesania. Un sistema se sobreposà amb violència sobre l'altre, com una nova capa de damunt de l'illa. Així tot, ambdues cosmovisions tenen alguna cosa en comú i és certa concepció cíclica del temps, de lleure el bocí a la reforma de l'hotel a l'hivern, del moment de conrear a la temporada baixa, de la collita a la temporada alta, del sopar a la fresca i la revetlla del poble al bufet i el show nocturn, del guaret a l'Oktoberfest, de les matances al subsidi d'atur dels mesos d'hivern, de l'any magre a l'any de crisi. Hi ha individus que varen néixer en l'interludi entre aquests dos mons. Alguns aprofitaren aquest fet i en sortiren enfortits. D'altres aprengueren a viure immersos en un naufragi vital entre un món i l'altre. Aquesta és la dissortada història d'Antolo, que va tenir la desgràcia de formar part d'aquest darrer grup. En silenci, l'amo en Nofre començà a caminar cap a l'era. Sempre havia tingut un camí molt propi dels antiherois de les pel·lícules de l'Oest, que tant li agradaven, arrossegaven poc els peus i camejava a poc a poc. En el seu caminar, un hi podia veure tot el que configurava la seva concepció vital. La penitència, la vessa, l'infortuni. Antolo, mogut per un pur automatisme, el seguia sense replicar. Els atacs de tossina se succeïen cada 10 o 15 passes. L'única cosa que Antolo tenia al cap era mantenir l'esquina ben alçada i caminar amb el pas ferm. Davant un sofriment així, l'única dignitat rau en l'acceptació del propi destí, i la ruralia és la millor escola per aprendre que les coses són com són i venen com venen. Seguint la camada que els duia cap a l'era, arribaren a un bocí on, al vell mig, davall un gran garrover, es trobava un Dodge Dart blanc, sense rodes, que algú havia deixat feia uns anys. Alguns diuen que era d'un contrabandista de tabac del temps de la guerra, quan fora vila era un amagatall d'objectes i costums. Antolo havia aconseguit avassar-se els atacs de tossina durant el camí. Tot i que aquests no minvaven, era capaç de calcular bé les respiracions entre cada escomesa, amb la qual cosa va ser capaç de no vomitar en tot el camí. L'escalfor del nas, però, va arribar a ser tan insuportable que en un moment donat es va veure forçat a cridar mentre es gratava amb violència. A l'instant, l'amo en Nofre s'aturà de cop en sec i mirant cap a l'era, comptant veu alta que de petit la mare feia una pasteta amb garroves i sucre que feia passar per xocolata als seus infants. Bravejava que mai havia assaborit xocolata de veres fins als 30 anys. Tothom que coneixia l'amo en Nofre havia sentit aquella història, però ningú entenia mai el que volia dir quan la contava. L'amo en Nofre va fer entrar Antolo per la porta del pilot, l'única que es podia obrir tancada del Dodge Dart blanc. Després es va treure de la butxaca un cordill i fermar el seu fill al seient del copilot. Antolo, les mans li quedaven immobilitzades a l'altura de la cintura, de tal manera que ja no podia gratar-se el nas. L'estat del seient tampoc ajudava. El cuir és un teixit molt poc agraït a l'estiu. La suor queda atrapada i provoca una sensació d'ofegament a les extremitats. Començar a plorar, ara sí, havent cedit a la cremor i la tossina. No era un bramar injustificat, sinó un plorar resignat, pausat i constant. L'amo Nofre agafà un tabard ple de pols que es trobava al seient del darrere i cobria el cos d'en Tolo, deixant descobert just el cap. En un intent infructuós de carícia consoladora, li passa la mà pels cabells rossos i la cara suada i tanca la porta. El vidre de la porta del copilot estava mig obert. Pareixia impossible, però l'amo Nofre aconseguí pujar-ho fins que quedà una ranura d'uns 5 centímetres. El sol entrava directe pel vidre del darrere. La temperatura puja en poc temps. La pell del seient li cremava les cuixes. El nas li coia amb intensitat. Amb prou feines podia distingir les intenses olors d'humitat i rovellat. El simple acte de respirar fou dolorós. Aquella cremor era tot el món en aquell moment. No existia res més. L'amo Nofre agafà el pedaç i desembolicà el que semblava ser una bomba d'aire que col·locà just en la ranura de la lluna del Dodge Dart blanc. En Tolo tancà els ulls i començà a respirar per la boca. El diclorur difenil tricloretà, més conegut com DDT, és un potent insecticida. El seu ús fou molt estès a Mallorca a causa de la comercialització que en feu la marca Fleet als anys 60. Tot i que la seva utilització s'ha vist molt restringida en les darreres èpoques, era molt comú tenir-ne un pot a cada casa als anys 70. L'amo Nofre ruixà tot el contingut del pot de Fleet dins del cotxe. Aparegueren els primers calfreds que a l'instant es normalitzaren, però la vivesa de la irritació es va fer inaguantable, després intolerable. La vista quedà clavada al volant del Dodge Dart blanc. La desconnexió entre pensament, sensacions i estímuls fou inevitable. Acobar-se pot ser un regal de l'evolució en alguns moments. El darrer que recordà era com la Montnofre el portava en braços fins a casa. Va estar 2 dies amb febre dins el llit. Sa mare li duia fava parada i li rentava la suor. «Què m'ha passat?» li demanava en Tolo. «Has tengut virons», li responia sa mare. De llavors ençà, la seva única preocupació va ser com sortir d'aquell univers. Viró, l'herba molt petita que neix dels ous dipositats per certs insectes, sobretot per la mosca canària, l'anomenada vulgarment mosca vironera. En castellà, cresa, gusano. Donades les condicions òptimes, es poden trobar en abundància a la carn. En alguns casos, aquestes larves poden ser dipositades per la mosca vironera a les cavitats nasals d'alguns humans. La veritat és que mai es torna d'una experiència com aquella. De llavors ençà, en Tolo es va sentir deslligat de la seva família i orbitava per les cases i les terres de fora vila com un planeta fred i llunyà. Pensava molt sovint en aquell incident. Però mai en va tornar a parlar amb son pare ni sa mare. Es demanava quin dels seus avantpassats degués ser el primer que va pensar que fer com si no passés res seria la millor estratègia per sobreposar-se als cops difícils. Mentre dinaven, solia observar son pare, sa mare, el germà gran i la germana petita a taula. Ningú deia res més enllà de les feines que s'havien de fer aquell dia o aquella setmana. En Tolo els contemplava com una cosa antiga i de certa bellesa, però en contínua decadència i caduca, com qui observa una glacera en irrefrenable retrocés. Qualque pic va estar a punt de partir a xerrar i treure el tema, però no sabia quines paraules havia de fer servir ni quin to seria el més adequat. Un dia llaurava amb el tractor. Era de les poques feines que li agradava fer perquè no requeria un gran esforç físic i perquè en poc temps un podia quedar ben satisfet del resultat de la feina. Començava a fer fred d'hivern, així que quan va deixar el tractor a les cases es va ficar les mans a les butxaques i va partir a agafar la furgoneta. Quan la seva mare, Madó Joana, el va veure arribar, li va dir que ja camatjava com son pare i que cada vegada s'hi semblava més. Aquell mateix vespre en Tolo agafà d'amagar la moto del seu germà gran. Son pare li havia comprat amb el compromís que no aniria a fer de cambrer i que es quedaria amb ell fent feina a fora vila. Era una Honda NSR 500, nova de trenca. En Tolo va partir enrabiat amb intenció d'arribar fins a Manacor i bravejar davant dels seus amics de l'institut, però quan va ser a la carretera, la potència d'aquella màquina el va sorprendre i va acabar dins uns romaguers després d'haver embestit una paret seca. Va tornar a peu, així com va poder, sense una sabata i amb els calçons texans esqueixats. La sang li brollava pels genolls i el cap li feia un maler. Quan va arribar, va deixar la moto mig esbarrelada entre el tractor i la segadora, va anar directament a la seva habitació i es va ficar dins el llit sense desvestir-se ni rentar-se les ferides. L'endemà, el crit de ràbia del germà gran el despertà. Quan va baixar, encara anava nafrat de pertot. La família l'esperava asseguda a la taula esperant explicacions. En Toló no va trobar paraules. Així mateix va arribar a dir: «No passeu pena. La setmana que ve començaré a fer de recepcionista en un hotel de Calamillo». Va partir d'allà amb la intenció de no tornar a les cases mai més. En pocs anys, en Toló acabà sent director d'hotel. Tenia facilitat pels idiomes, certament, i certament el seu carisma i el seu aspecte de falaguer li facilitaven una feina que els primers anys realitzà amb molt de gust. Poca gent és conscient del canvi que hi ha hagut en l'ofici de director d'hotel les dues darreres dècades. Durant el boom de la balearització, els hotelers llogaven gent de confiança per a aquest lloc de feina. Gairebé sempre joves alfabetitzats de família mallorquina, com era el cas d'en Toló. En els inicis de la professió, un just s'havia d'encarregar de dur un poc de control del personal i, sobretot, de dur els comptes de l'hotel al dia. La satisfacció del client no era un aspecte a tenir en compte, perquè els clients també eren nous en això de ser clients i sempre estaven contents i agraïts. Amb el poc que pagaven, tenien la sensació que venien com a hostes. Els directors d'aquesta època vivien una vida acomodada i tranquil·la i alguns, com en Toló, també aprofitaven per dur una vida díscola per la badia. Les llagostes omplien les peixeres dels restaurants, les llargues jornades laborals permetien dur una doble vida sense despertar sospites, i amb els anys de la bona vida feia dels directors els treballadors amb més sobrepès de l'hotel. En aquest sentit, és remarcable la diferència entre la vida d'un director de la dècada dels anys 90 i la dels seus padrins, per exemple, pel que fa a la qualitat i estil de vida. Un podria dir que hi ha bolses generacionals que són més violents que certs xocs culturals, però amb l'arribada d'internet va esdevenir un canvi de paradigma que anà progressivament afectant la vida d'aquests directors. De cop, la imatge i l'aspecte passaren a ser elements fonamentals en detriment de la procedència o del llinatge. A més, quan havien de contractar algú nou, els hotelers començaven a valorar els estudis previs o els informes que els passaven del Departament de Recursos Humans. En definitiva, l'hoteleria, com a qualsevol indústria, va sofrir un procés de professionalització que també va acabar afectant la vida dels directors dins l'hotel. Les jornades laborals van mantenir els durs i llargs horaris de dècades passades. La gran diferència, però, va ser que els directors hagueren d'assumir també la responsabilitat de l'estat emocional dels clients. Ja no bastava assegurar que la feina sortís sense incidents i a dur els comptes de l'hotel al dia. Els nous directors hagueren de començar a vetllar per mantenir un alt grau de satisfacció sostinguda entre els seus clients, que ara sí, venien als hotels en qualitat de consumidors que exigeixen que el producte que havien comprat complís unes expectatives determinades, segons la publicitat que havien rebut en el seu país d'origen o per les xarxes. És a dir, tranquil·litat durant tota l'estada, diversió controlada per a tota la família, sensació de seguretat garantida, confort, serveis complerts d'àpats i neteja. Amb aquest nou paradigma, si algun dels serveis esmentats no complia l'expectativa del client, ara aquest podia deixar una queixa al portal TripAdvisor que qüestionaria la feina del director de manera indefinida. Aquest canvi va suposar un augment considerable de l'estrès laboral dels directors que, coneixedors de les condicions de feina d'altres temps, varen començar a arrossegar una melancolia i una nostàlgia perenne. Tot i que en Toló es va adaptar, amb certa facilitat, als nous temps, la seva dissort l'obligaria una altra vegada a fugir d'aquest món. En aquest cas, però, l'infortuni apareixia en forma de desamor. Ningú s'imagina el que és haver crescut en un entorn purament rural i veure una estrangera nua per primera vegada a la vida. A un que no l'han ensenyat mai a estimar, s'aferrarà en aquesta sensació per a tota la vida i amb totes les conseqüències. El problema d'anar a Heather, però, fou que era de naturalesa noble, però fugissera. Apreciava en Toló, però l'enyorança que patia de la seva terra, a poc va anar pensant el seu caràcter, fins que un dia es va trobar repetint una rutina diària que no li generava cap aflicció, però tampoc cap il·lusió. En el fons, això feia que en Toló i en Heather tinguessin una d'aquelles relacions que es mantenen perquè no hi ha grans raons per a una ruptura, però tampoc gaire amor ni interès en l'altra persona. Un pic que l'enamorament es va esvair, cadascú va començar a fer la seva vida. Com a parella es dedicaven a gestionar la llar i a donar qualque volta plegats, perquè la bona, de tant en tant, és possible que en altre temps moltes relacions amoroses fossin d'aquesta naturalesa, en les quals hi havia la distància emocional suficient perquè res fos massa greu. Un dia passejaven pel moll de Calabona. Feia setmanes que en Heather tenia com un vel de llanguiment a la mirada i caminava esmamperduda per tot. Els llaüts salpaven per anar a fer el calamar i el gran baloan arribava carregat de peix. En Tolo li demanà què és el que més li agradava d'aquella escena. L'olor del gasoil que deixen les barques, digué ella. L'endemà, na Heather li deixà una nota on hi havia escrit el següent. Remember you didn't know me 10 months ago. I hope you find something that will help you to cope with the pain you are carrying. Like we all do. Mentre llegia la nota, en Tolo va tenir la sensació d'haver estat molt a prop d'aconseguir el que un individu com ell esperava de la vida. La formació d'una família, la lenta però progressiva carrera laboral, el cotxe amb assegurança fraccionada, les guies Lonely Planet a l'estanteria, la dieta setmanal penjada de la gelera. En definitiva, havia estat a prop de dissoldre's el seu jo individual i a la deriva i substituir-ho per un nosaltres menys dolorós. Però aquella nota, aquella circumstància concreta, el duria a un altre estil de vida. La nit de personatges impredictibles, la impossibilitat d'establir una rutina, la veu ronca inclús els matins entre setmana i la dieta basada en les necessitats del pur instant. En el fons, tot té les seves contradiccions i això va d'assumir les imperfeccions de cada estil de vida. Es tracta de no esfonsar-se gaire i aprendre a deixar un poc d'aire dins dels pulmons per poder surar si venen maldades, li digué el seu amic Bernardí per tal de consolar-ho. No hi ha desgràcia que privi un home mallorquí del berenar. Així que l'endemà, de rebre la nota, se'n va anar a menjar un pa amb oli amb costelles de mi al bar Molí, com feia de costum. Al televisor s'hi projectava una reposició del programa d'IV3, Gent de la Mà. Aquell episodi el protagonitzaven individus insulsos que havien trobat en la pesca recreativa un canvi de rumb a la seva vida. Tots els protagonistes destacaven com la pesca els aportava una felicitat inaudita, com si haguessin realitzat un retorn a un món ancestral i idíl·lic que els humans havien abandonat en algun moment. Una vedada històrica de la nostra espècie que ells havien aconseguit reconduir. Un dels protagonistes, un banquer grassonet, amb entrades i poc carismàtic, es mostrava radiant damunt de la seva barca de 7 metres d'eslora sostenint un enfós de 70 centímetres que havia pescat amb el seu fusell submarí. Aquest enfós és mascle, però els enfosos són una espècie hemafrodita, així que possiblement era una femella durant uns anys i després passà a ser un mascle per mort de les circumstàncies demogràfiques del grup. Ho va dir amb la cara il·luminada i un to solemne, com si trobés que l'hermafroditisme dels enfosos fos una forma de vida superior. Era un poc llestimós veure en els ulls d'aquell exbanquer el desig d'haver format part d'una societat hermafrodita. Es notava que pensava que el món seria un lloc millor. Sigui com sigui, el banquer comptava, abraçant l'enfós i amb la barca, engronçant-se un pèl massa, que un dia va dir basta i mentre signava la hipoteca d'un client es va aixecar i se'n va anar de l'oficina on havia fet feina de 8 anys sense dir res. 3 setmanes després havia venut el pis de vacances i s'havia comprat el seu inseparable fusell submarí i la seva barca. La pesca submarina li havia salvat la vida, deia. En Tolo mirava en Julit, com aquell home poc carismàtic però coratjós i valent. Li estava regalant, fora voler, una lliçó de vida. Unes hores després, en Tolo va cridar al seu cap de personal. Volia fer-li saber que deixava la feina de director de l'Hotel Universal amb efecte immediat. A partir d'ara es dedicaria al món de l'entertainment i es faria músic de tribut d'Elvis Presley. Ja sabia a quina tenda de ciutat aniria aquell mateix que vespre a comprar els calçons de cuir sintètic talla L. Després de les actuacions, és típic veure els músics d'hotel fent un beure amb alguns clients. Alguns aprofiten per fer-se una fotografia amb l'artista, d'altres decideixen iniciar una conversa. El que estan fent les companyies de shows nocturns a los hotels és una barbaritat. En Taló és conscient que xerra massa fort. Agafen un artista qualsevol i transformen en una pantomima amb un únic objectiu, provocar una artificiosa alegria en els clients. tot perquè beguin més, és clar. Com pots agafar uns Beatles o un Elvis Presley i representar-los com si just fossin uns personatges que ens varen deixar unes cançons divertides i ballables? Quina broma és aquesta?
Estrava un poc per mort de l'alcohol.
És com aquells grans novel·les o pel·lícules que s'adapten a dibuixos animats perquè un públic infantil les pugui entendre. Crec que es diu bulderitzar o alguna cosa així. Agafar alguna cosa del passat i canviar-la prou perquè encaixi en els estàndards del present. Però aquestes companyies no se n'adonen que hi ha quelcom atemporal en la vida i obra d'aquests artistes que els transcendeix. Són portadores d'un missatge o una veritat sobre l'ésser humà que es desvén en diferents contextos o inclús en diferents èpoques. I aquí rau la grandesa que un d'ell.
Pagar amb un glot de palo amb sifó.
Ah, s'ha de fer el possible per mostrar-los tal com eren. Aquesta és l'única funció d'un músic de tribut. I som nosaltres per canviar o adaptar les obres de gent que varen tenir una rellevància històrica de tal magnitud. És com preferir tenir una tassa amb una obra d'art estampada en comptes de l'obra original.
Un silenci incòmode. Els dos clients es miren entre ells. No han entès gaire cosa. Aquesta solia ser la xerrameca que Antolo donava a aquells que el criticaven per no modernitzar-se i fer les seves actuacions d'Elvis Presley més adaptades al context d'un vespre d'estiu d'hotel amb ambient familiar. Per Antolo, l'Elvis dels 70, el dels calmants, el Fool's Gold, Love, el jet lag i l'alcohol, era com una pel·lícula de cinema clàssic. Qualcom d'altre temps, difícil de comprendre, però amb una grandesa intrínseca, qualcom que s'ha de mostrar perquè conté una veritat atemporal. En les seves actuacions davant de famílies estrangeres, sobretot angleses i alemanyes, Antolo s'esforçava per transmetre la desesperació, la tristesa i l'angoixa dels moments finals del rei del rock. A diferència dels altres espectacles que oferia l'empresa Haleo Hotel Shows, Antolo no tenia voluntat de despertar un estat emocional festós en l'audiència. Això generava certs problemes amb els clients, molts dels quals ja no sabien ni tan sols qui era Elvis Presley. I d'aquí la discussió, que se solia donar després de l'actuació i que es podia allargar fins a altes hores. Després d'haver begut un parell de Jack Daniels, algunes cerveses i un parell de xarrupades de palo amb sifó, Antolo agafa consciència de la seva falta d'addicció. Antolo geu la meitat del seu cos damunt la barra de teca i admira meravellat com el cambrer jovenet mira de festejar amb una estrangera guapíssima.
Na Heather també bevia sangria al principi de tot, diu amb una veu inaudible.
Algú apaga les llums de la barra. El soroll de les càmeres de begudes omple el bar saló. La llum de la gelera de gelats il·lumina un petit racó amb dues taules. La son li guanya d'apartat.
Una bolla de futbolí que repica sobre les rajoles el desperta. Antolo es troba assegut damunt del taburet i recolzat damunt la barra, talment com havia quedat el vespre anterior. Sa mare, quan volia fer veure que era molt bon en l'ot, sempre deia que ja de petit el podien posar assegut en una cadireta i que no es mouria fins que algú li donés l'ordre. Davant d'ell, un tassó de còctel mig buit amb la llet tallada en blu curaçao. La majoria dels cambrers de Calamillo, sobretot els de la vella escola com Antoni de Sa Marineta i en Ramon, coincideixen en el fet que la ginebra és el millor que hi ha per desinfectar i fer net la barra del bar. L'olor que deixa, però, és un poc desagradable, sobretot si un acaba dormint damunt. Saliva un poc i aixeca la mirada. Dos adolescents es juguen al futbolí. Duen camisetes del Manchester United i del Liverpool, el mateix banyador de color taronja i unes xancles de souvenir amb la bandereta del Brasil. Gairebé no sent les cames. És sabut que el cuir és un teixit molt poc agraït a l'estiu. La suor queda atrapada i provoca una sensació d'ofegament a les extremitats. Els vespres, abans de l'actuació, no ho nota tant. Però després d'haver passat la nit dormint damunt la barra del bar, el cuir barat provoca una sensació molt desagradable a la pell que sol generar una picor molt particular, molt característica dels teixits sintètics barats. A més, les cuixes li han revingut un pèl massa. La pròxima temporada haurà d'abaratar tot el vestuari. Hi ha una llei del turisme no escrita segons la qual la vida del músic d'hotel tendeix inexorablement a la decadència. A mesura que milloren la qualitat de les actuacions,
el cos es dilata i es deforma a causa del tipus de vida que va lligat en aquesta professió. Un bon músic d'hotel, sobretot si és músic de tribut, ha d'anar perdent la figura. Si no ho fa, és senyal que du una vida massa assenyada. I això mai es correspondrà amb bones actuacions nocturnes davant d'un públic de diverses nacionalitats quatre pics per setmana durant 6 mesos. El cuir el fa suar. La barra encara fa olor de ginebra i el rellotge de damunt la cafetera malmena a les 8 del matí. Sent la seva pròpia respiració, forçada, intensa, descompassada. El nas li cou una mica i una estranya sensació de melancolia s'apodera d'ell. Viu, viu, no ho està, però mort, mort, tampoc. Potser quan torni a entrar Antoni de sa marineta, la ressaca ja haurà escampat. En temporada d'estiu, els cicles són diaris, però amb músic showman entertainer com ell. Et despertes qui sap on al matí, dubtes canviar d'estil de vida cap al capvespre, contemples els altres estils de vida a l'hora baixa i al vespre et tornes a posar els calçons de cuir sintètic. En quin moment fer d'Elvis Presley va arribar a ser l'opció de vida més assenyada per a un jove furaviler com ell? Torna a recolzar el cap damunt la barra i segueix l'escena dels adolescents jugant al futbolí amb visió horitzontal. Tot flueix amb una còmoda distorsió. Abans de col·locar els ulls una estona més es demana què deuen pensar aquests joves des de la seva talaia de turista acomodat. Potser que contemplin amb cert grat de la imatge trista d'un artista entre vestidors la d'un individu enmig d'un naufragi en un oceà de complexos turístics. Sigui com sigui, es veu que no es poden estar de contemplar l'escena amb certa fruïció. Veure la tragèdia aliena des de la llunyania genera una forma molt estranya de plaer. Se senten rialles contingudes. Són el clic d'una fotografia, la sensació d'un animal enlluernat enmig de la carretera.